Dissabtes i diumenges, d'una a tres de la matinada.
Misteris.
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 En els anals de la història de la reencarnació hi han hagut casos extraordinaris de suposades reencarnacions cap a altres vides, en els que per la gran quantitat d'informació aportada, per la gran quantitat de dades subministrades per les persones protagonistes dels fets, i aquestes dades presumptament obtingudes en anteriors vides passades, han sorprès a tot el món i han deixat perplexes els investigadors de les ciències psíquiques i del món dels fenòmens psíquics. Entre tots els casos que en el món s'han produït, sobresurt un que és una història molt assombrosa i que fa pensar en la possibilitat real de l'existència de la reencarnació. Una història que a continuació coneixereu. Es tracta d'un dels fets verídics en els que es va estudiar tota la informació portada pels protagonistes del cas i posteriorment va ser degudament contrastada amb els fets reals i amb els fets històrics, resultant de tot això l'obtenció d'una plena i total confirmació d'uns fets extraordinaris, però a més, reencarnacionistes. La història extraordinària que ara coneixereu, i dels fets, les persones possiblement reencarnades, van tenir lloc a l'any 1950. El protagonista era el petit Eduardo Cabrero, conegut ara com el nen que va tenir dues vides. La història va ocórrer l'any 1950 a la població de Nuevitas, una localitat situada a la tropical illa de Cuba, i els fets van succeir en aquesta dècada dels 50, però van ser investigats per un equip de psicòlegs i parapsicòlegs nord-americans de la Societat Americana d'Estudis Psíquics, els quals van dir, aquests experts, van arribar a la conclusió que veritablement es tractava d'un dels casos que són suggestius de reencarnació. No hi ha una prova fecent. Ara, tot seguit, us explicarem aquest relat. És un misteri, de mitjanit, i us situarà, a vosaltres, els oients, en una immillorable posició per conèixer uns fets extraordinaris que són verdaderament inexplicables. Aquesta és la història extraordinària d'un noi que, després de la seva mort, va tornar a la vida per demostrar que havia viscut abans entre nosaltres. És la història del nen que va viure dues vides. Aquesta estranya història va començar en un barri suburbial de la ciutat de La Habana, on hi havia el petit nen Eduardo Cabrero, de tan sol 3 anys d'edat. Quan un dia aquest nen, a conseqüència d'un cop fortuït, es va donar mentre jugava, va fer un cop al cap, de sobte va començar a recordar fets passats en una altra vida anterior, i ho van explicar als seus pares, Rubén i Juanita Cabrero. Al principi, Eduardo Cabrero ho explicava i la família no s'ho prenia seriosament, però amb el pas del temps el nen es va fer, es va anar fent més gran, però a la vegada, cada vegada explicava més coses que feien referència a quan ell era un altre noi que havia viscut en una vida interior i s'anomenava Pancho Seco. Les explicacions que donava a l'actual Eduardo Cabrero sobre la seva vivència en una altra vida anterior eren tan sentides i a la vegada tan obsessives pel propi noi que els pares van acabar portant-lo al metge, i el facultatiu va escoltar assombrat l'extraordinària història, el relat de l'existència d'una altra vida anterior. El petit Eduardo va explicar al metge la forma de com era ell amb l'altra vida anterior, i va explicar fins i tot la forma en què va morir, la nit en què va morir i va tenir que deixar aquest món. Va explicar que ell, a l'edat de 13 anys, quan era Pancho Seco, s'havia posat molt malalt de gravetat i va tenir que anar a buscar-lo una ambulància a casa. Però mentre s'efectuaven el trasllat a l'hospital, el petit Pancho va morir. El nano actual va explicar els sentiments que li produïa la seva pròpia mort, i les sensacions que tenia als últims minuts de la seva vida, el sentir com el seu cap i tot el seu cos cansat s'esfonsava
poc a poc
dintre la camilla d'una ambulància, mentre la seva vida, les seves últimes imatges es fixaven en la finestreta de l'ambulància, a través dels quals es filtrava una llum diurna. Dita llum a poc a poc va anar perdent intensitat fins que una mena de núvol es va interposar entre la llum i els seus ulls a mesura que el cansament l'esfonsava més allà i més profundament cap a la camilla. Així gradualment el nen va explicar als metges com va anar debilitant-se les seves facultats perceptives, es van perdre, els seus estímuls externs van desaparèixer i després les seves funcions vitals orgàniques es van parar, fins morir a la pròpia camilla de l'ambulància que el transportava ràpidament cap a la mort. Això no obstant, Eduardo, l'actual nen, va assegurar que quan era ell Pancho no sentia cap angoixa per deixar aquesta vida, sinó més bé sentia tristesa per les persones que deixàvem aquest món. Però ell no sofria durant amb el decurs d'aquest viatge de trasllat, podríem dir, cap al més enllà. La transició de la mort va ser un pas gradual cap a un estat de felicitat total que es va produir en el moment en què es trobava primer en una foscor i després va aparèixer de sobte una llum blanca immensa que l'envoltava tot ell, perquè ell i la llum tot era energia pura. Quan el petit Pancho Seco va arribar a l'hospital de l'Havana ja estava mort. Ara anem a l'altra vida del nen Eduardo Cabrero, que és el que ho explica. Aquest noi va seguir subministrant informació als metges davant els atònits ulls dels seus pares, no? Va explicar la personalitat que tenia quan es deia Pancho i va explicar com era l'altra vida anterior quan formava part de la família Seco. Va dir que vivia al carrer del Campanario, al poblet petit anomenat Nuevitas, que es troba a l'illa de Cuba. Allí estava la seva casa, allí estava la seva família. Estava formada pel pare, mare i dos germans. Va parlar del tipus de vida que portava el nen quan era membre d'aquesta família de classe social baixa i va donar detalls extraordinaris, com per exemple que li agradava anar en bicicleta juntament amb el seu pare. Aquestes revelacions naturalment feien sofrir molt els seus pares actuals, el de la vida actual, i no van voler que el seu fill Eduardo continués explicant aquesta història de quan ella en una altra vida era Pancho. Però el metge no tenia un tractament específic per aquests casos de fabulació i va aconsellar als seus pares actuals que el millor mètode era efectuar una teràpia de xoc, afrontant els fets, anant un dia al lloc dit pel noi, al pueblecito, al poblet de Nuevitas, i allí mateix, sobre el terreny, comprovar si era o no real el que explicava. Solament aleshores quedarien tranquils al constatar que potser tot eren fabulacions infantils, el que deia el seu fill Eduardo, però que per alguna estranya raó no estava estant influenciat, o potser estava enganyant els seus pares. Per què ho feia? Per mortificar-los amb ells? Per mortificar-se ell mateix? Bé, van creure que solament anant al pueblecito de Nuevitas s'acabaria aquesta fantàstica història. La reencarnació és impossible, va sentenciar el metge, i la història que explica el noi Eduardo és una mena de conte infantil que hi ha que acabar quan abans millor pel propi bé del noi, no? Per no fer-li un dany irreparable a la seva ment. Aleshores, no es podia permetre que el noi continués creixent explicant aquesta història reencarnat. Un cop dit això, els pares es van preparar i el primer cap de setmana que va ser possible, el matrimoni Cabrero es va traslladar juntament amb el seu fill Eduardo al poblet, o al pueblecito de Nuevitas, i un cop allí al poble va anar el nen recordant tots els llocs on ell havia estat amb les seves vivències anteriors de l'altra vida. Els pares van anar recorrent els mateixos carrers sense dir res. Va ser guiat els pares van ser guiats per la mà del seu propi fill, que personalment els va anar conduint pel poble. Els va portar al carrer del Campanario, on ell havia viscut. Al arribar allí, el noi va soltar-se de la mà de la mare i de cop va començar a córrer fins a arribar davant de la façana d'una determinada casa, on es va parar enfront mateix. Era el número 69 del carrer del Campanario. Aleshores el noi va cridar: "Esta és mi casa." Els pares tocaren a la porta, però ningú va contestar. No havia ningú a casa, ni senyals d'identitat a la mateixa. Tampoc figurava cap nom a la bústia de la casa. Evidentment, la casa estava abandonada. El pare actual del nen, el senyor Rubén Cabrero, va tenir l'absoluta certesa que el seu fill coneixia perfectament bé el lloc, i el conjunt del poble de Nuevitas també el coneixia. Coneixia els carrers, els diversos indrets, i fins i tot coneixia les botigues per les quals anava passant. I això que estava segur que el seu nen no havia estat mai en aquest poble. El seu fill no havia estat mai en aquest poble. Per això era completament impossible que el noi pogués conèixer el poble, i pogués conèixer els llocs. Això no obstant, la realitat va demostrar una altra cosa ben diferent. El seu fill, la veritat és que ho coneixia, i solament podia haver una explicació, i és que sigués certa la possibilitat que el nen hagués estat aquí abans en una altra vida. Segons el nen Eduardo, tot en aquest poble li era familiar, per un motiu, perquè ell havia viscut allà en una altra vida. Segons va explicar, ell havia viscut allà fins als 13 anys. Se solia passejar en bicicleta amunt i avall pels carrers del poble, fent els recados de la seva mare. La seva mare es dedicava a cosir roba regent, i el nen era l'encarregat de transportar la roba en bicicleta. Tot el fet era inverosímil per la família seca actual. Però era algo inexplicable. Tenia que tenir aquesta història una explicació racional. Uns dies després, ja de tornada a la capital, a l'Havana, el mateix metge va aconsellar a la família Cabrero que, per intentar buscar explicacions, es dirigís a l'adreça de l'Associació d'Investigacions Psíquiques Nord-Americanes, que és un centre prestigiós on es portaven a terme, i encara avui es porten, estudis dels fenòmens paranormals produïts per la ment. I els pares així ho van fer. Un cop conegut el cas extraordinari relatat pels propis pares, que ho van explicar els psicòlegs experts en investigació paranormal d'aquests fenòmens de la ment, els especialistes van voler testimoniar els fets corroborant-los per boca del seu propi protagonista, i van anar a veure el nen Eduardo Cabrero. El nen, l'Eduardo Cabrero, va ser sotmès a unes quantes sessions psicoanalítiques en les quals va tornar novament a manifestar la seva extraordinària història, per acabar afirmant que aquests eren els fets que havia viscut ell a una altra vida anterior en aquesta illa. Segons l'informe, i segons altres informes posteriors elaborats per diversos especialistes, va quedar clar que el noi Eduardo Cabrero, a l'edat de 3 anys, va sofrir un fort cop al cap, a la zona del parietal, començant des d'aleshores a experimentar episodis de coneixements vivencials d'una altra existència, suposadament anteriors a l'actual. Seguint aquest ordenament, aquestes experiències correspondrien a les viscudes pel noi abans de néixer a la vida actual. Aquests eren els fets reals. El noi Eduardo Cabrero s'identificava en l'existència d'un altre noi anomenat Pancho Seco, que havia viscut prèviament a ell, amb una família resident al carrer Campanario 69 de la localitat de Nuevitas, a Cuba. Aquest primer noi, la primera existència, el Pancho, diu que va viure fins als 13 anys, moment en què va morir a causa d'una malaltia respiratòria. Els psicòlegs de la investigació paranormal o parapsicològica van comprovar les dades a través dels organismes territorials corresponents, i certament es va confirmar l'existència d'una família Seco, precisament amb aquest poble de Nuevitas, una família que havia tingut diversos fills, un dels quals va morir víctima d'una malaltia pulmonar. Però el més inquietant de tot és que precisament aquest nen anomenat Pancho havia mort víctima d'una insuficiència respiratòria solament 4 anys abans en què es produís el naixement del petit Eduardo. Els investigadors psíquics es trobaven ante un potencial cas de reencarnació. Aquests mateixos investigadors van sometre al noi Eduardo a sessions d'hipnosi per poder bussejar amb el substrat de la ment i sota l'estat de tràngol hipnòtic van efectuar experiències de regressió a través del temps, anant cap al darrere, anant cap al darrere. Utilitzant aquest mètode d'hipnosi i fent sessions periòdiques setmanals, el noi actual, Eduardo Cabrero, va anar activant els seus records més profuns i subministrant gran quantitat d'informació de gran valor testimonial pels estudiosos del cas. D'aquesta forma va ser i van saber que l'anterior pare del nen, durant l'altra vida anterior, el seu pare s'anomenava Pedro, i treballava al Servicio de Correos Cubano, i la seva mare es deia Amparo. Els dos pares sembla ser que eren quarters, que és el resultat biològic de la mescla entre un membre de raça mestissa i un altre de raça blanca. Quarterons, podríem dir aquí a Catalunya. Encara que, segons paraules del noi, segons el que va dir, la madre tenia piel blanca i su cabello era muy negro. Bé, en definitiva, els pares anteriors de Pancho Seco pertanyien a la etnologia oriunda pròpia de la illa. Van saber que la família Seco tenia tres fills i el més gran era una noia que s'anomenava Mercedes, el mitjà era ell mateix, és a dir, l'anomenat nen, el Pablo, el Pancho, i el petit era un noi, un anomenat Juan. Curiosament també va informar, sota estat d'hipnosis, que tenien un gos que s'anomenava Tolo. El pobre gos va morir atropellat pel tren en les vies del ferrocarril que passava per darrere de les seves cases habitades. Eduardo, transmigrant en l'esperit de Pancho, va donar informació sobre els diversos aspectes de la vida passada, la seva condició humil, les botigues on anava a comprar, acompanyant de la seva mare, especialment una farmàcia determinada, la bicicleta blava que tenia el seu pare per anar a treballar i que ella agarrava per fer recados, va parlar dels amics del barri i va donar informació sobre una gran quantitat de detalls de tot tipus. Amb tota aquesta informació, els investigadors psíquics van poder confeccionar un complet dossier sobre com era i com vivia la família Seco, de la que el noi Pancho formava part. Posteriorment, totes aquestes dades van ser fidedignament comprovades, contrastades amb la realitat històrica. Després van ser analitzades baix totes les perspectives possibles, ja que asseguraven que la informació portada per Eduardo no estés obtinguda per algun mecanisme extrasensorial procedent d'una altra ment que l'estés subministrant. Però finalment van descartar qualsevol filtració de tipus transferència telepàtica, perquè ningú, absolutament ningú, coneixia la història anterior de la reencarnació de Pancho Seco. Respecte a la família Seco, aquests van ser finalment localitzats i van ser informats dels fets ocorreguts, i al saber que ara hi havia un noi que assegurava que havia estat el seu fill mort, van quedar assombrats primer i totalment atònits després. Els antics pares, família Seco, van confirmar exactament punt per punt totes les qüestions que havien estat revelades pel petit Eduardo i tots els fets conseqüents. Tot això va provocar un impacte emocional amb la seva mare anterior, la senyora Amparo, que va acabar amb un trastorn psíquic. Els pares anteriors no podien creure que el seu fill Pancho hagués tornat a la vida, encara que sigués reencarnat sota la personalitat, sobre un altre cos físic, i aquest noi actual pogués recordar històries de la vida anterior. Tot això va motivar la necessitat de la condició humana per conèixer el seu fill mort. O sigui, els pares anteriors van voler conèixer aquest fill mort que havia tornat a reencarnar-se amb una altra persona. Bé, el noi Eduardo, el que vivia actualment, va estar 5 anys, durant 5 anys, subministrant informació sobre aquesta vida anterior. Quan finalment tot va acabar de ser estudiat i degudament investigat pels experts, es va confirmar, contrastar totalment l'existència de 53 dades o punts concrets autènticament relacionats de l'existència real d'un noi anomenat Pancho Seco que va viure 9 vites i que efectivament va morir als 30 anys d'edat. Les dades aportades pel noi actual, suposadament reencarnat, van resultar ser rigorosament autèntiques. Arribada aquesta alçada de la història, es va fer necessari connectar a Eduardo, el noi actual, amb la seva mare anterior, la senyora Amparo Seco, per provocar a través del contacte personal una catarsis emocional. L'objecte de la trobada era estudiar les seves relacions psíquiques de la interacció entre les dues persones. Per fer-ho, prèviament van sol·licitar permís als pares actuals, el senyor Escabrero, i de l'anterior, el senyor Seco. L'únic que volien els experts, l'únic que volien, era constatar la realitat de la història. I després d'estar un parell d'anys, tots angoixats, com es faria a terme, com es portaria a terme, quina seria l'actitud, què passaria quan el nano Eduardo, que havia estat abans, el Pancho, conegués els seus pares anteriors, què passaria amb aquestes confoses relacions, com acabaria definitivament d'una vegada aquesta situació, van considerar que això era ja una pesadilla de reencarnació i que es tenia que guarir mitjançant el tractament de xoc, anant a veure els pares de la vida anterior. Primerament, els investigadors van informar la família Seco sobre el que pretenien fer i aquests van accedir a contracor a col·laborar, però ho van fer. La mare anterior, Amparo, va prestar-se a participar a la prova de foc. Va ser una prova definitiva per acabar la investigació que estaven fent aquests especialistes de la ment. Els psicòlegs li van donar a la dona les instruccions oportunes del que és el que tenia que fer i que consistia en el següent. La dona, la senyora Amparo, tenia que anar a un mercat públic central d'alimentació i simplement tenia que mesclar-se amb la gent, la majoria de dones que estaven comprant en un dia laborable i en una hora punta de màxima concentració de persones, com mare de Pancho, que havia estat, ella solament tenia que esperar que aparegués pel lloc, per la plaça, pel mercat, el noi suposadament reencarnat, que seria l'Eduardo, i que ella, la senyora Amparo, no havia vist mai, per tant no el coneixia. Aleshores, la dona tenia que detectar si ella era capaç o no de reconèixer a la persona que havia estat abans el seu fill. Per l'altra part, tenia que constatar si aquell noi, que deia ser el seu fill, la reconeixia a ella com la seva veritable mare a l'altra vida anterior. Unes setmanes després, es van incorporar nous membres al grup d'investigació que no havien estat mai en contacte ni amb el poble, ni tampoc amb els pares, ni amb els nanos. O sigui, per fer-ho d'una forma realment objectiva, que ningú pogués estar influenciat. Amb els nous investigadors es van traslladar tots a la localitat de Nuevitas, acompanyant el noi, Eduardo. Més darrere, anaven els pares de la vida actual, la família Cabrero. Anava a tenir lloc la concloent prova de foc d'aquesta història realment extraordinària. A la població de Nuevitas es va muntar una red d'observació i seguiment dels personatges protagonistes, que eren el nen Eduardo i la seva mare anterior, l'Amparo. Van obtenir testimonis gràfics i sonors de tots els fets mitjançant la imatge i la gravació fonogràfica. De tot es van traure proves de tot el que anava a succeir i que va succeir entre la mare i el fill que havia viscut una altra vida anterior. Aquest matí van situar el nen, que ara ja tenia 5 anys d'edat, el nen Eduardo, a l'entrada de la població de Nuevitas, i van deixar que ells sols els guies cap a casa seva. Aleshores van passar exactament pels mateixos llocs que havien passat abans. El noi els va portar directament al seu barri, primer al seu barri, després a la seva casa. Pel camí s'anava creuant amb persones conegudes per ell, que sabia els seus noms i de la seva professió, i fins i tot els va poder identificar com antics companys i amics seus. Eduardo, l'actual Eduardo, reconeixia tothom del poble, fins a l'extrem que podia dir els seus noms. és algo que no és normal en una situació de normalitat com aquesta. Però els científics sabien que això era totalment impossible que passés, a menys que fos real, perquè el noi no havia vist mai abans aquestes persones, per tant tampoc podia racionalment conèixer-les. Després d'anar a casa, de trobar la casa, de trobar tots els relacionats amb ell, els amics, coneguts, després el noi li van dir: busca la teva mare. I va anar pels llocs per on la seva mare anterior solia anar habitualment, a comprar normalment. I així ho va fer. El noi va caminar els seus passos cap a un... van caminar els seus passos cap a un mercat públic, que en realitat era un carrer ple de tendetes o de tendetes a l'aire lliure. El carrer estava ple de gent. Fonamentalment eren dones, i el petit Eduardo va anar fent-se pas entre els venedors i els compradors de papaies, yuca, plàtano, mango i altres fruites tropicals que formaven tota l'alimentació d'aquesta part de la illa. Hi havia una multitud de gent en aquest mercat, i el nano va anar fent-se pas. De cop, en un moment determinat, va accelerar súbitament el pas i en poc temps es va plantar enfront d'una senyora de mitjana edat que estava platicando, que vol dir conversando, amb altres dones del mercat, intentant passar inadvertida davant d'aquest noi. Era la senyora Amparo Seco. Immediatament el petit Eduardo va aixecar la mà apuntant el seu dit índex cap a la dona i va cridar: esta es mi otra madre. La senyora Amparo, que estava mig girada, va posar-se de cara al noi que l'estava assenyalant i mirant-la directament, i no va poder reconèixer amb ell cap signe extern visible que li recordés el seu fill mort. El noi la va seguir assenyalant, i mentre les mirades s'encreuaven fixament entre els dos, un sentiment d'angoixa va anar apoderant-se de la dona, de la senyora Amparo. Algo interior li deia que aquest nen tenia una relació estreta amb ella, però no acabava de descobrir quina era. De cop va sorgir una singular relació emotiva i visceral entre els dos éssers. Les dues ments es van interconnectar i un fluid emocional va passar de cor a cor. Moments després, la senyora Amparo Seco, atònita per l'estat emotiu que estava experimentant i sense poder suportar més aquesta estranya situació, se'n va anar precipitadament del mercat, del lloc, amb els ulls llagrimosos i plorant. Dita acció fou seguida d'una excitació irracional que es notaven pels petits ulls, també plorosos, que va experimentar el nen Eduardo Cabrero. Es va excitar. La criatura no certava a comprendre del per què aquella dona era la seva mare anterior, i tampoc va voler, no va saber comprendre del per què aquella dona, que era la seva mare anterior, no havia volgut saber res d'ell. I mentre pensava per què d'aquests motius, per què aquest comportament, el noi Eduardo seguia amb la mirada la figura de la seva altra mare, allunyant-se d'ell fins a confondre's la seva silueta entre la multitud per acabar desapareixent per sempre. Mentrestant, l'altra mare, la veritable mare actual, Juanita Cabrero, també plorava, presa d'emoció, sense poder suportar més aquesta insòlita i estranya experiència que estava visquent el seu fill. La prova havia estat concloent. El petit noi Eduardo havia reconegut a la seva altra mare de la vida anterior, quan ell era Pancho Seco. Evidentment, psicològicament s'havia produït una transferència emocional entre les dues persones, motivada per algun tipus d'estimulació extrasensorial, un component espiritual que va subministrar informació subliminal a la ment, un component que no podem explicar d'una forma racional, però que va més enllà d'un món racional i del món purament sensorial de les percepcions. Els científics estudiosos de la ment i d'aquest cas van admetre que el noi Eduardo era l'autèntic, era l'únic, era el que podia reconèixer entre la multitud de dones de la seva mare interior, ja que solament ell tenia la consciència d'haver viscut una altra vida anterior quan era el petit Pancho Seco. Aquesta història va passar l'any 1959. Actualment, després d'haver transcorregut quasi 50 anys, més de 50 anys, des que es va produir aquesta inquietant història, moltes de les persones protagonistes dels fets han mort, evidentment. Han estat morts els pares. Però sabeu que encara queda el fill? El petit Pancho Seco, ara convertit en un home ja gran, don Eduardo Cabrera, encara viu. És un home molt madur. Això no obstant, encara conserva el record de la seva altra existència amb una vida interior. És una cosa molt important, una experiència molt important per un ésser humà, perquè no tothom té la possibilitat d'haver tingut dues vides i recordar-les, que en una d'elles estava reencarnat. Pel que fa als psicòlegs i parapsicòlegs de l'Associació d'Investigacions Psíquiques Nord-Americanes, que són els que van portar a intervenir en aquesta història real, l'estudi analític del cas, la majoria dels investigadors també han desaparegut, però queden tots els informes que es van redactar i on figuren les experiències que es van portar a terme utilitzant aquest petit noi de 5 anys, aquest nen, que havia viscut psíquicament una altra vida abans de néixer amb aquesta. Tot això certament és un fet fantàstic, però també és un fet possible, ja que es tracta d'un cas de memòria extracerebral suggestiva de reencarnació. I ja sabem què diu la filosofia: la fantasia, la metafísica, sempre supera la realitat.
Voleu conèixer el món desconegut que ens envolta? Escolteu les nits del cap de setmana a partir de la 1 de la matinada. Misteris a RAC